Qui viene, mi fa dire?
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Elena.
¿Cómo estás? Mamá.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Estás preciosa.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Mamá.
Hijo. Felicidades.
Felicidades. Gracias.
El árbol se va por la ley. O dentro y te irá por la ley. Le irá al árbol.
Espera, May. May, ¿qué te parecería si te hiciera una visitita esta noche? ¿Eh, May? ¿Qué te parecería? Espera, espera.
¿Qué le pasa, señor?
Al Club de la Finestra Indiscreta.
De les festes de Nadal de la família Bergman, a la notícia del dia. Evidentment, la mort als 89 anys del mestre dels mestres. Ingmar Bergman va morir a Faro i la seva filla Eva Bergman va fer pública la notícia. Ha estat a través de la fredor d'un correu electrònic que m'he assabentat de la mort d'Ingmar Bergman, el mestre, diu el Joan. La notícia de la seva pèrdua m'ha deixat en estat de xoc, com si no m'ho acabés de creure. Recordo que ara fa més de 8 anys em va passar exactament el mateix amb Stanley Kubrick, que ens va deixar amb la seva última pel·lícula, Eyes Wide Shut, encara en postproducció. Per sort, d'aquests mestres sempre ens quedarà la seva fascinant obra. És important que pel·lícules com El setè segell, Persona o la monumental Fanny Alexander no es deixin de veure, així com els llibres La llanterna màgica i Imatges tampoc es deixin de llegir. En podem aprendre molt del que ens lega Ingmar Bergman. L'homenatge a la Filmoteca, tot i que haurà de ser al setembre, ja que a l'agost la nostra Filmoteca fa vacances, és de rigor, però a les televisions públiques se'ls hauria de girar feina. Recuperaran ara la seva obra, especialment aquella rodada expressament per televisió, molt encara inèdita a casa nostra, o es limitaran a emetre l'obligada Fanny Alexander a altes hores de la matinada? Finestrers, deixeu que us doni una forta abraçada. Hola i bona nit, finestrers, diu el Toni. Avui és clar, Bergman. Bergman sempre. Bergman ahir, abans d'ahir, avui, ara mateix, demà passat, al segle proper. En l'eternitat i per l'eternitat. El Bergman aquell, 1961-62 del cinema comèdia i el nostre primer contacte amb el mestre i l'angoixa terrible del setè segell, amb un senyor que a l'entrada repartia paperetes on et demanaven si havies entès la pel·lícula, que així fou presentada com un film difícil d'entendre o interpretar. Després l'esclat violent del manantial de la donzella, lírica, poètica, intimista, brutal, de bellíssimes imatges en un blanc i negre perfecte. Llavors el desaparegut cinema fantàstic, una altra revelació també complicada, El rostro. I després, de forma encadenada, la retrospectiva bermaniana, la recuperació de tresors dels anys 50, Noches de circo, Un verano con Mónica, l'inoblidable i per sempre més, Fresas salvajes. Woody Allen feu un extraordinari remake anomenat Desmontando a Harry. Somriures d'una nit d'estiu, passa el temps, passa la vida, i el Bergman més atormentat i angoixant pels problemes de parella, la religió, l'existència o no de Déu, los comulgantes, gritos y susurros, la hora del lobo, el silenci, la vergüenza, escenes d'un matrimoni i, esclar, Fanny i Alexander. I ara, de sobte, el silenci. Però la seva obra, aquí, entre nosaltres, al centre neuràlgic del cor, a la vora de passions, sentiments, dubtes, tristeses... Ah, i la flauta màgica. Àlex Company, el meu sentit condol de cinèfil. Adeu feliç i bona sort malgrat tot. Una abraçada i un petó, finestrés. Crec que Saravan és la millor pel·lícula feta els darrers 15 anys. O no és així? I de les cartes dels oients, dels membres del Club de la Finestra Indiscreta, a la carta final d'un Ingmar Bergman que recorda el començament. I diu Bergman, de ben cert penso en la meva infància amb plaer i curiositat. Mai em va faltar aliment per a la fantasia i els sentits, i no puc recordar haver-me avorrit mai. Ans al contrari, els dies i les hores desbordaven de coses curioses, de paratges inesperats i instants màgics. Encara em puc passejar pels paisatges de la meva infància i reviure llums, aromes, persones, cambres, instants, gestos, accents, objectes. Rarament s'articulen episodis per narrar. Més aviat, són com pel·lícules rodades a l'atzar, llargues o curtes, sense sentit. És la prerrogativa de la infància, moure's sense dificultat entre la màgia i el puré de patates, entre el terror sense límits i l'alegria explosiva. No hi havia altres límits que no fossin les prohibicions i les normes, i unes i altres eren obscures i la majoria de les vegades incomprensibles. Recordo, per exemple, que jo no entenia això de les hores. Has d'aprendre d'una vegada a ser puntual, em deien. Ja tens un rellotge, ja entens el rellotge. I malgrat tot, el temps no existia. Arribava tard a escola, arribava tard als àpats, em passejava amb absoluta despreocupació pel parc de l'hospital, mirava les coses i deixava volar coloms i el temps deixava d'existir. Tot d'una, qualcom em recordava que realment estava afamat. Vet aquí el problema. Era difícil distingir entre el que jo imaginava i el que es considerava real. Amb un gran esforç potser podia aconseguir que la realitat fos real, però era plena, per exemple, d'espectres i fantasmes. Què n'havia de fer d'ells? I els contes? Eren reals? N'havia de fer cinema. I el record de la veu de l'amor i el cavaller?
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så. Intressant.
I el record de la veu de Max von Sydow?
Jag vet inget annat sätt att leva. Jag lovar dig, Gud. Här. Vid mitt enda barns döda kropp lovar jag dig att till bot för min synd bygga dig en kyrka av kalk och sten och med dessa mina händer.
I el record de les veus d'uns somriures a una nit d'estiu.
Gör det ont?
Ja, det gör ont, ont, ont. Gå din väg.
Minns du vad du sa? Vilken suck, min vän. Men det är också kolossal synd om dig. Det är kolossalt, kolossalt synd om dig. Det är en riktig tragedi. Jag vet nästan ingen människa i världen som det är så synd om.
I el record de la veu de la persona Vivi Anderson.
Han kom ner alldeles förvirrad och såg ut som han frös i solskenet. Katarina knöpte upp byxorna på honom, började leka med honom. Så när jag gick för honom så tog hon emot honom i mun. Han böjde sig ner och började kyssa henne på ryggen.
I el record de la veu de la persona Liv Ullmann.
Johan blev mångmiljonär på gamla dagar. En uråldrig dansk faster som en gång i tiden hade varit berömd operasångerska testamenterade sina miljoner till Johan.
I el record de la veu de la flauta màgica d'Ingmar Bergman. Thank you. Berman, l'home que estimava el teatre, el cinema i a Wolfgang Amadeus Mozart, a Bach, a Scarlatti, a Brahms i a Chopin.
El club de la finestra indiscreta.
El club és el de sempre, el club és el mateix. Avui som dilluns, comença la tercera setmana, però avui imperativament ha de ser un convidat extraordinari, Ingmar Bergman, qui ens ocupi un espai de temps aquí en la reunió de cada dia a 12 a 2 de la matinada. Felicito, agraeixo i m'emociona aquestes cartes que han arribat immediatament comentant i que hem llegit la mort del mestre suec. Som els de sempre, al front de l'orquestra, la Júlia Aparicio, el Correcaminos Bip Bip, Marc Ostrell, a punt de portar-vos cap a taula, i el Xavi Bundó, l'Àlex Gorina, el Blanca López Bonet, el Gemma Safon i el Xavi Salvà, disposat a currar per vosaltres, i vosaltres disposats a venir aquí a compartir experiències, records, somnis i una mica d'Ingmar Bergman. Ah, jo us diria un verano con Mónica, i us diria somriures d'una nit d'estiu i fresas salvajes i el rostro, i los comulgantes i persona, i el rito i passió, i gritos i susurros, i la flauta màgica, i cara a cara, i Fanny Alexander, i en presència del payaso, i Saravan, que sí, sí, tens raó, indiscutiblement és una de les grans obres mestres dels últims 15 i molts més anys. Indiscutiblement l'obra mestra de l'any que es va estrenar. Seguirem amb Woody Allen, un dels alumnes que avui deuen patir més la desaparició d'Ingmar Bergman, però avui us demanaria molt especialment que em diguéssiu, o ens diguéssiu a tots, quin és l'Ingmar Bergman que preferiu? Quin és el millor record que teniu d'Ingmar Bergman? Que li podeu agrair o que li podeu retreure a Ingmar Bergman? Si voleu estar amb nosaltres per qualsevol altre tema, però especialment per parlar d'Ingmar Bergman, ja ho sabeu, el de sempre, aquí, reunió beguda i xerrada. Com? Correcaminos Bip Bip, a punt! 93-201-7474. La cosa escrita la podeu fer arribar a través de finestra@catradio.cat. O des del mòbil enviant el 7033, cap finestra, espai i missatge. Jo estic molt empipat, en certa manera també, perquè, evidentment, immediatament han saltat els comentaris aquells de la pallissa d'aquell director que realment va fa fer molt més avorrida la vida. O aquells comentaris de l'estil de... Corina, ens pots gravar alguna cosa d'aquest home que s'ha mort per veure si és important o no? Però seguirem endavant, malgrat tot, i jo crec que amb un dubte claríssim. Ens l'hem estimat prou? Jo crec que ell sí que ens va estimar i ens ha deixat una carrera de 60 anys pràcticament insuperable. Senyores i senyors, el Club de la Finestra Indiscreta, obert. Ingmar Bergman al meu costat i vosaltres a l'anda. Espero que tindrem algunes coses a dir i explicar-nos al respecte. Gràcies, bona nit i endavant amb més coses.
Whatever screenplays...
Crec que el que va escriure el senyor Bergman, els seus guions i fins i tot els seus personatges reflecteixen part de la seva personalitat. I estic segur que alguns dels personatges que ha interpretat en el seu film tenen molt de la seva personalitat.
I aquí és on Max von Sydow ens descobreix una de les grans realitats de pes en Ingmar Bergman, que en totes i cadascuna de les seves pel·lícules ell era present. Era un egocèntric o senzillament s'oferia a cor obert en totes les etapes d'una vida que podrien dividir en 7 en blocs de 5 anys, més els treballs de televisió, les rareses i els documentals, com una visió de tots els factors importants en l'existència, el cinema, la vida, l'art, els que vivim i els que somiem, els records i els anhels, la consciència, l'inconscient i el subconscient, la vida i la mort, en definitiva.
Me pregunto si he vivido de verdad. También me pregunto si será lo mismo para todo el mundo. O si hay personas que tienen más talento que otras para vivir. O es que hay personas que no viven nunca y solo existen. Luego me invade el miedo. Un miedo insoportable. Y veo una imagen mía espantosa. Puede decirse que no he crecido. Pero mi rostro y mi cuerpo han envejecido. Tengo recuerdos y experiencias. Pero dentro de todo eso, es como si no hubiese nacido.
El director de la mort i de la vida, però també i sobretot, el de l'home que tenia una passió bàsica, el teatre i la seva gent.
Mi único mérito, de verdad, si es que puede llamarse mérito, es que adoro este pequeño mundo en el interior de estas gruesas paredes y que también amo a cuantos trabajan en este pequeño mundo. Al otro lado, ahí fuera está el mundo grande y a veces este mundo nuestro consigue reflejar al mundo grande de modo que podamos entenderlo algo mejor. O quizá demos a las personas que aquí vienen la oportunidad de olvidar durante unos breves instantes, quizá unos segundos, el duro mundo exterior. Nuestro teatro es un pequeño y estrecho espacio de orden, rutina, conciencia y cariño.
És impossible trobar una col·lecció, un resum d'interpretacions tan monumental, de rostres tan absolutament indescriptibles, d'obres d'art humanes com les actrius del teatre i del cinema d'Ingmar Bergman. Maj Zetterling, Maj Britt Nilsson, Signe Hasso, Anita Björk, Eva Dahlbeck, Harriet Andersson, Naima Wifstrand, Ulla Jacobson, Vivi Anderson, Gunnel Lindblom, Ingrid Tullin, Birgitta Wahlberg, Mona Malm, Liv Ullmann, Kari Silvan, Lena Niemann, Gun Wahlgren, Eva Fröling, Lina Olin, Marie Richardson, Pernilla August i Julia Dufernis. Ingmar Bergman ha estat, sens dubte alguna, l'home que millor ha entès a les actrius i als actors.
Adoro a los actores. Los adoro por lo que son. Adoro su profesión. Adoro su valor o su desprecio por la muerte, o como quieras llamarlo. Su imaginación y también su despiadada sinceridad. Me encanta que intenten manejarme y envidio su credulidad y su inteligencia. Adoro a los actores. Por eso nunca he podido hacerles daño.
Sempre va penetrar bé en les alegries, les penes, els terrors i en l'erotisme de Wilhelm Malmsteen, de Viktor Jostrom, d'Alf Jelling, Gunnar Bjornstrand i al Kuhle, Anders Ek, Björn Wielenstam, Max von Sydow, Ben Ekeroth, Erland Jofsson, Nils Poppe, Elliot Gould, David Carradine, Borge Alsted o Peter Stormare. Max von Sydow és qui millor sap resumir i agrair el que Bergman va fer per tots ells.
An actor's career is very much depending on opportunities.
La carrera d'un actor depèn sovint de les oportunitats. Jo he estat molt afortunat perquè he estat en el lloc adequat en el moment adequat. He conegut gent que m'ha donat grans oportunitats. I el que em va donar la millor oportunitat va ser, sens dubte, Bergman.
La sarabanda de la suite número 5 per cello de Johann Sebastian Bach, l'obra depurada, l'obra perfecta, el títol de la darrera pel·lícula. La darrera pel·lícula del mestre amant de les pel·lícules, Los emigrantes de Jean Troel, La Dolce Vita, Les vacances de Monsieur Hulot, Rashomon, L'estrada, Sunset Boulevard, Que de Brume, Andrei Rublev, La passió de Joana d'Arc, El circ de Chaplin, el director d'orquestra d'Andrew Baida. L'home que s'ha estès en tots els continents, en totes les civilitzacions, en tots els estats mentals. A Catalunya, Secrets d'un matrimoni amb Magui Mira i Francesc Albiol va arribar al Teatre Principal al setembre del 2001. Al febrer del 2002, al Teatre Lliure, Montse Guallar, Lluís Marco, Cristina Brondo i un director ja desaparegut, Jordi Missalles, que ara ens parla, van dur, després de l'assaig, a l'interior del món de Bergman.
M'hi vaig veure com molt emmirallat, vull dir que, de fet, encara que estigui parlant dels seus propis fantasmes, el Bergman és un autor que, bàsicament, quan es dedica a escriure ell guions i textos, d'alguna manera posa en escena les seves pròpies neures. Llavors, d'alguna manera, vaig veure que era interessant perquè tenia, d'alguna manera, una reflexió sobre el fet teatral, sobre les vocacions, sobre la validesa i una mica sobre com una pràctica artística, en aquest cas concret, el teatre, pot ajudar a viure la gent. Llavors, bueno, vull dir, el Bergman en aquest moment, això s'ha escrit a l'any 82, quan ell tenia 62 anys, estava passant una certa crisi, però a la vegada escriure aquest text i d'altres de l'alrededor també són un gir en la seva carrera. Vull dir, tenim un Bergman tortuós que arriba fins aproximadament a aquesta època i a partir d'aquí hi ha una mena de canvi, de gir, i comença a fer servir la melanconia en plan constructor, en plan positiu, en plan vitalista. Llavors, bueno, és curiós que aquí, d'alguna manera, bueno, sabem, per exemple, aquest factor donjuanista del Bergman, que ha estat, d'alguna manera, tingut idilis amb quasi totes les seves actrius. Llavors, aquí es planteja, també crec que hi ha ecos autobiogràfics, una actriu jove, la història entre una actriu jove que li ten una, diguem-ne, intenta seduir-lo. Llavors ell recicla aquest desig de l'actriu jove en favor del teatre.
Estic trista per haver-te posat trist. No sé què fer.
No m'agrada quan fas comèdia.
Estàs segur de poder interpretar sempre les reaccions dels altres? No t'equivoques mai.
Amb tu no.
No feia comèdia.
Has fet un gest tendre quan en realitat desitjaves pagar-me.
No és veritat.
Cinc dones, moltes amants, nou fills, gairebé tots dedicats al cinema, i directors, alumnes que expliquen la vida de la seva família de pel·lícula en pel·lícula a partir dels seus guions i les seves novel·les. Les millors intencions, la història dels pares abans del matrimoni. Encuentros privados, la història dels pares després del matrimoni. Niños del domingo, la història d'Ingmar Bergman, petit amb els seus pares. Infiel, la història de Bergman i una de les seves dones no oficials, Liv Ullmann. Ingmar Bergman va néixer el 14 de juliol del 1918 a Uppsala. Era fill d'un pastor protestant, rígid, luterà, que li feia la vida impossible. L'odi al pare i matar el pare va ser l'eix de gran part de les seves preocupacions i pel·lícules de tota la seva vida.
Yo no te odio, yo te quiero. Pero debes comprender que el amor que siento por ti, por tu madre y por tu hermana, no es un amor ciego ni atolondrado. Es rígido y fuerte, Alexander. ¿Estás oyendo lo que te digo, Alexander?
No.
No tiene sentido. Y te equivocas al apreciar la situación, Alexander. Porque yo soy mucho más fuerte que tú.
No me cabe duda de eso.
Espiritualmente, quiero decir. Y eso es porque la verdad y la justicia están de mi lado.
Bergman va descobrir el cinema, el teatre, el món de la representació, la imaginació feta realitat, amb la llanterna màgica de casa seva, amb el petit teatre de titelles amb el que jugava amb els seus germans, i anant del cinema d'amagat acompanyat per la seva àvia. El cinema nòrdic, el cinema dels clàssics, el cinema de la seva vida, el cinema que el conduiria també a la bogeria del circ i als grans problemes de la humanitat.
Éramos artistas de circo, trapecistas.
Causas del suicidio de su hermano, depresión, fracaso amoroso, alcoholismo, drogas, crisis nerviosa, resumiendo, cansancio de la vida.
No lo sé.
Un impulso inexplicable, desde luego, pero suele pasar.
Un Bergman que acabaria mirant a dins seu, mirant a les dones que l'envoltaven, a les dones del món que sempre miraven directament a l'ull del director, a l'ull de la càmera i a l'ull de l'espectador.
Luego me desperté y me encontré con la cara de David durmiendo delante de mí. Le miré. Seguí mirándole un rato. fijé en él detenidamente. Y mirándole de aquella manera, me di cuenta de que nunca había visto a aquel hombre.
I Bergman, l'home fidel als seus principis, fidel al seu pensament, fidel al seu cinema, que mai va trair.
Per què no dediques el temps a alguna cosa en què creguis de debò? Hauries d'estar avergonyit.
Si fos sincer, a mi mateix no faria res.
Res en absolut?
No.
Jo el que faria és fer aquelles coses en què crec, per aconseguir una forma de llibertat personal a partir de la veritat.
I com se sap quina és la forma correcta?
Però estic segura que tothom sent a dintre seu què és veritat i què està bé. Ja sé que fracassem, però hauríem d'aspirar a algun tipus de perfecció espiritual. Em refereixo a una mena d'integritat absoluta. No trobeu
tothom?
I finalment, el Bergman que dubtava, el Bergman que s'interrogava, el Bergman que, volent entendre l'home i a si mateix, acabava confessant el seu fracàs definitiu.
Honradamente no puedo decir que yo sea un gran psicólogo ni que entienda a las personas.
No, desde luego.
Seguramente es que no tengo bastante imaginación.
Sí, seguramente es eso.
En realidad no sé cómo es el amor que siento. No puedo describirlo. Y en la vida diaria a veces se diría que no existe.
¿Y crees que yo te quiero también?
Sí, sí que lo creo. Pero si seguimos acusándonos el uno al otro, podemos matar hasta el amor.
La vida y el amor. Y la coña. Qui ha dit que Bergman no sabia somriure? Les nits d'estiu o quan Liv Ullmann feia de cabareta de Berlín i li cantava a ell directament, Liv Ullmann, Bon Bon Gesang.
Ich hab ein süßes Bonbon in meinem kleinen Salon und manche möcht so gern dran lutschen. Es wissen alle davon, von diesem süßen Bonbon, doch ich lass keinen auch nur knutschen. Denn das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten und ich kann nun mal nicht großzügig sein. Mit meinem süßen Bonbon in meinem kleinen Salon darf nur allein ich glücklich sein. Schon als Babydoll hab ich erfahren, dass wie Vögel meist im Scharen alle Männer auf der Jagd nach Frauen mit langen blonden Haaren waren. Wie an Don Juan kam mancher blöde Jan und stolz als Fockelhahn dann machte Kikriki und ödete mich an. Darling, komm mit mir aus Divan, sieh mich lieben, ach du hast so viel an. Dein Gesicht ist wie aus Marzipan und auch der Busen fass ich gut an. Und er kann's nicht lassen anzufassen, hinzufassen, dran zu fassen. Nimm die Pfoten weg, mein Sohn, ich kenn dich schon. Ich hab ein süßes Bonbon in meinem kleinen Salon, von dem Bonbon möcht mancher naschen. In meiner Situation ist keine Rede davon, dass einer darf von diesen Flaschen. Doch bist du stark und wirklich nett, dann werd ich plötzlich ganz kokett, dann bin ich nicht mehr prüd, wer weiß, was geschieht. Aus Liebe mach ich es schon, du kriegst mein süßes Bonbon, ganz ohne Trick. Hast du ein Glück?
El cabaret particular de Liv Ullmann a El huevo de la serpiente. Ingmar Bergman ha mort avui, va morir ahir, de fet, avui ja ens ha arribat la notícia, i adéu un geni, diu un correu, una nota que em passen. Jo coneixia el seu teatre millor que el cinema, vaig veure després de l'assaig i no se li fa justícia. Per cert, pell de gallina. finestra@catradio.cat, catfinestra espai missatge al 7033 93 201 74 74. Estem reunits, hem parlat d'ell una estona, en parlem amb tu, Montserrat, també. Hola, bona nit.
Hola,
i benvinguda.
Bona nit.
I qui vulgui que vingui, i si és per un altre tema, també, per descomptat. Seguim endavant i tenim de temps fins a les dues. Montserrat, què em volies dir?
Mira, jo vaig seguir els teus consells ahir i semblava una premonició, perquè vaig anar a la Filmoteca a veure l'Esclava Libre.
Sí.
I justament a les 10 feien Passión.
I avui han fet El silenci.
Exacte.
Del Bergman, casualment,
exacte.
També.
Sí.
I demà fan una de les pel·lícules que més estimava del món. Una obra mestra absoluta d'Andrei Tarkovsky, que es diu Andrei Rublev, a 8:15 del vespre. És una recomanació superespecial que us faig. Indubtablement m'imagino que el cinema Méliès programarà pel·lícules seves. Immediatament la Filmoteca tanca. El mes de setembre li faran un homenatge més ampli. M'imagino, si és que la programació que tenen organitzada ho permet. I de tota manera, jo no sé si cap cadena de televisió avui ha canviat la seva programació. Abans aquestes coses les feien. Avui ho dubto, ho ignoro, però en qualsevol cas haurien de programar pel·lícules de Bergman aquests dies.
Jo penso que sí, a més aquesta de Passión, que és l'època doncs, madura d'ell, llavors penso que és molt adient, no?
És una pel·lícula que jo situaria a la cinquena etapa de la seva carrera, perquè la seva carrera és molt fàcil dividir en etapes de 5 anys en 5 anys, els anys de joventut, els títols que el van fer conèixer al món, segona etapa, tercera, els grans primers èxits en quarta etapa, la profunditat, el silenci, el misteri, la negror, la cinquena etapa, la penetració psicològica, la sisena etapa, les pel·lícules sobre les relacions de parella, la setena etapa, i ja plena de nostàlgia, arriba fins al final. I llavors trobaríem tots els treballs que va fer per televisió, els rars documentals i les rareses com La flauta màgica, per descomptat, no? Totes plenes de pel·lícules interessants, de pel·lícules que no han envellit gairebé cap d'elles, de pel·lícules que tard o d'hora han de reaparèixer en la nostra vida, que ens expliquen molt bé i que expliquen molt bé com era el recorregut vital, creatiu d'aquest home amb els ulls sempre tan oberts, cap a fora i cap endins, cap al món i cap a ell mateix, que és la doble mirada que s'ha de mantenir per mantenir un equilibri perfecte, no? Digues, Montserrat, que m'enrotllo molt, perquè és
no,
de veritat estic emocionat, vull dir, és un director que realment m'importava moltíssim, em tenia tota la vida pendent de si faria una pel·lícula més, de si veuríem alguna cosa més d'Ingmar Bergman, no?
Ja, però la seva marcada personalitat s'ha reflexat en cada moment de les seves pel·lícules, segons la tenia ell, la profunditat. Jo penso així, i després escolta'm la seva longevitat brillant fins als últims dies.
Portava 3 anys sense rodar, efectivament, però ja molt malalt, retiradíssim a Faro, la seva illa, i ja feia molt temps que havia abandonat teòricament el cinema, tot i cadascuna de les pel·lícules que havia fet per televisió es poden considerar tresors d'una dimensió, magnitud, qualitat, característiques, transcendència, similars a qualsevol pel·lícula fet pel cinema. Ell va trencar una mica també amb aquestes diferències una mica absurdes, no?, entre allò que es roda per un sistema i per un altre. De fet, eren perfectament intercanviables unes i altres, saps, Montserrat?
Ja.
Però tu amb què et quedaries d'Ingmar Bergman?
Jo, francament, amb El sèptim segell.
El sèptim segell,
a mi, sí.
La pel·lícula mítica, la pel·lícula de l'edat mitjana, la pel·lícula de la pest,
exacte.
La pel·lícula de la partida d'escacs entre la mort i el cavaller, la pel·lícula de la por, la pel·lícula també d'un món salvatge i d'un món sense esperança, no? I una pel·lícula que va canviar el món a partir gairebé d'una recuperació de l'expressionisme pur i dur, no? Aquell pla final de les figures ballant a l'horitzó en contrast contra el cel en blanc i negre puríssim, és una de les icones totals del cinema i una de les imatges que sempre es quedaran gravades a la memòria, no? M'agradaria molt que m'enviéssiu un correu, que em passéssiu paper amb la pel·lícula d'Ingmar Bergman que més us agrada, allò que penseu del mestre, o que vinguéssiu aquí a compartir taula amb nosaltres, com la Montserrat, no?
No dubtis que ho faran.
No ho sé, no ho sé, Montserrat.
Sí, no comencis derrotat, Àlex.
No, però és que, de tota manera, la passió em pot, no? És a dir, és que no pararia de parlar d'ell. Saps aquelles sensacions de... A vegades ha aparegut l'últim gran dels vells temps, no? L'últim gran clàssic viu, no? L'últim gran clàssic actiu, no? Ha mort Fellini, ha mort Berma, ha mort Visconti, ha mort John Ford, ha mort els homes que van escriure les pàgines, i no les últimes, perquè gràcies a Déu encara se n'escriuen de molt bones, no? Però ells van fer aquest llenguatge, ells van fer del cinema una cosa gran, no? Que ara pren nous camins, se'n va cap a nous interessos, potser els mateixos plantejats d'una altra manera, però que no hauria arribat mai a la maduresa, a la penetració, a la personalitat, a la infinitat que Berman el va dur sense ell, no? En fi, no sé, em callo i t'escolto.
Però escolta, m'ens ha deixat un gran llegat i jo penso que sempre estarà entre nosaltres. Uh-huh. O no?
Doncs absolutament. Ah. I sí que em confirmen que, per exemple, BTV, Barcelona Televisió, està passant aquesta pel·lícula que mencionaves, El setè segell. Per tu, la bona de Berman.
Exacte, perquè té una profunditat increïble.
Doncs, gràcies, Montserrat. Pots quedar-te aquí a veure qui més ens vindrà a fer companyia. Jo ara et sorprendré.
Sí?
Jo crec que et sorprendré, perquè anem sentint classes. Música de compositors que eren els músics de capçalera d'Ingmar Bergman, abans els he mencionat, però hi ha gent que no s'imagina el que es pot fer amb la inspiració de Bergman, i precisament del setè segell i el manantial de la donzella. Atenta, perquè ara és una revolució. Actuaran els Van Halen amb una cançó que es diu The Seventh Seal, i The Seventh Seal no té res a veure, teòricament, amb el món estètic de Berman, però ens indica que fins i tot ultimíssimes generacions i ultimíssimes formes d'art poden prendre el mestre com el que era, com el mestre. Els vols escoltar amb nosaltres?
I tant, escolta'm, i endavant amb l'homenatge amb en Berman, eh?
Bona nit, Montserrat.
Bona nit i fins sempre. Adéu.
Mama!
Sembla Destroyer, però és important, perquè que aquesta peça musical que han interpretat els Van Halen sigui conseqüència d'Ingmar Bergman, del Setè Segell i del Manantial de la Donzella, potser és incomprensible i potser és meravellós. En definitiva, els mestres ho han de ser perquè contemplen totes les possibilitats, l'abast absolut de la nostra vida i de la creació en general. Andrés, benvingut a la finestra. Vine a seure amb mi una estona. El club és teu en aquests moments, t'escoltem tots.
Bona nit.
Bona nit, Andrés.
Hem perdut l'últim mestre. És que, de fet, estava veient el Setè Segell, t'he sentit i dit, escolta, que això ho fan pel BTV i d'alguna manera m'he vist obligat a acostar-me a taula. La setmana passada et vaig escriure en relació a una apagada.
Sí.
46 hores a les fosques.
I avui brillant, brillant, fosques. Molt brillant.
Sí, era molt més llarg, però vull dir, ho vaig retallar perquè si no podia haver fet un cicle que realment els hagués costat un ull de la cara. Fet.
Aprofito per dir que aquest cap de setmana amb el descans del club m'han arribat, m'heu fet arribar, m'han passat sí. Unes cartes, uns escrits, unes preguntes, unes reflexions impressionants que em reservo i potser després ja començarem amb elles, perquè avui, de moment, al club, evidentment, hi hem de dedicar una bona estona i li estem dedicant a Ingmar Bergman, però que vull agrair, perquè realment esteu escrivint coses increïbles, meravelloses. El Raül m'ha enviat 3 fulls sencers que són insuperables gairebé. Esteu fantàstics, de debò, bueno, eh?
Jo, Àlex, només et volia comentar que la setmana passada et parlava d'una apagada física i, i ara... I ara et parlo d'una apagada interior. O sigui, hem perdut un mestre i tenim una altra apagada, d'alguna manera. He anat a les 8 del vespre avui a la Filmoteca.
Precisament, casualitat? Precisament. O has anat voluntàriament i...
No, és que aquest dematí m'hi ha assabentat de la notícia i he pensat, dic, crec que hi havia alguna pel·li a la Filmoteca ara aquests dies del Bergman. I dic, cony, dic, pues vinga, va, passem a veure la Ingrid Tulin, passem a veure, bueno, Silenci, que a més també és una pel·li una mica, una raresa, no? D'alguna manera, potser no seria de les meves favorites, però bueno, de fet, el que sí que t'he de dir és que... Potser el blanc i negre de les pel·lis de Bergman, l'Sven Nykvist, perquè també cal fer justícia de...
I el fotògraf anterior, Gunnar Fischer, sí, també.
Doncs, pues, home, també tenen alguna cosa a veure amb tota aquesta... amb tota aquesta història.
Per descomptat, podríem parlar de tots els seus col·laboradors, de la decoradora Anna Asp, del músic Eric Nordgren, etc. Per tu, quina és la gran pel·lícula d'Ingmar Bergman?
Home, jo és que, de fet, quasi tinc una terna. Que, home, ara seria molt evident dir el Setè Segell, però a mi m'agraden molt les Freses Salvatges, i m'agrada molt el Manantial de la Donzella. O sigui, que seria per mi l'eterna màgica.
Els tres grans clàssics dels anys 50.
L'eterna màgica, però vull dir, allò sí que és el triàngulo virtuoso, i no altres coses. Però bueno, vull dir, de fet, clar, Saravant és una obra mestra, i n'hi ha d'altres que també són molt bones, per això és una mica injust el poder dir quina és la bona.
No, jo demano no quina és la bona, sinó quina és aquella que més us agrada, que més us ha tocat, en definitiva.
És que a mi el Setè Segell, per exemple, em recorda Dies i de Dreyer.
El gran altre...
És que quan parles d'un mestre, al final... tornes a més mestres.
A l'altre gran director nòrdic, el seu gran rival i admirat, Carl Theodor Dreyer.
I avui, encara que no m'ho preguntis, ja que altres dies ho has preguntat a la gent, a qui convidaries a sopar, doncs jo, aprofitant l'avinentesa, el Max von Sydow.
Escolta'm, Andrés, arribem a la una de la matinada i fem una pausa.
Una abraçada.
Però seguirem amb Bergman, seguirem amb el club i arribarem a les dues. Vinga, visca Bergman!
Amb BTV amb un ull.